Hi ha l'altra qüestió destacada d'aquest dimarts, que és el preu de la llum. Ahir Pedro Sánchez, en aquesta entrevista a Televisió Espanyola, confirmava que avui el Consell de Ministres aprovarà també alguns canvis, algunes mesures per mirar de frenar aquesta pujada continuada del preu de la llum. Tenim en línia en Jordi Duladet per parlar-ne. Senyor Duladet, bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, aquestes mesures que anunciava ahir el president del govern espanyol, canvis en els impostos sobre la producció elèctrica, és aquest el marge de què disposa l'executiu espanyol o té més accions al seu abast?
Bàsicament, dels tres blocs conceptuals que formen el preu de fet, el cost, però bé, podríem parlar també del valor final de la factura, n'hi han dos que efectivament el govern pot manipular, pot actuar-hi. Un són els impostos, clarament, l'IVA i l'impost sobre l'electricitat. I l'altre són el que s'anomenen costos regulats. Sembla que ahir va manifestar-se a favor de reduir l'impost elèctric, baixar-lo al 10% del seu valor actual. En el seu moment va rebaixar l'IVA i va dir que s'acabaria el desembre, segurament podria prolongar aquesta rebaixa de l'IVA, que recordem va ser del 21 al 10%. Bé, veurem, això es té que llegir la lletra petita, oi?
Clar, però al final és tan complicat entendre la factura elèctrica. Com es poden limitar aquests beneficis extraordinaris de què s'està parlant en les últimes setmanes? Beneficis extraordinaris d'algunes energètiques, d'algunes elèctriques, beneficis caiguts del cel, diuen alguns. Com es poden limitar, més enllà de tocar aquests impostos?
Bé, són conceptes, miri, en el món fa més d'un segle que s'estan, podríem dir, discutint dues maneres d'entendre'l. Són els que veuen el món liberalitzat i són els que veuen el món regulat, no? Per no parlar de comunisme i altres opcions polítiques. És a dir, l'opció que va prendre Europa, que no Espanya, tota Europa, a l'any 98, després de valorar moltíssim experiències d'altres llocs, d'altres regions, Estats Units, Amèrica del Sud, va ser optar pel mercat liberalitzat en quant al valor del fluid, de l'energia. Això seria el que ara se'n diu mercat majorista, no? I això fa 20 i tants anys que funciona. Això fa 20 i tants anys i fins ara no hem trobat... Què ha passat amb aquests 23 anys? Han canviat dues coses fonamentals. Ha canviat una cosa que es diu canvi climàtic, sensibilitat per als aspectes climàtics i, per tant, factura dels gasos d'efecte hivernacle. El CO2 al principi pràcticament no tenia valor de mercat i ara s'ha disparat. I segon aspecte, Xina. Xina està acumulant tota classe de matèries primeres, entre elles el gas, i això ha fet disparar el preu del gas. Això no justifico que estigui perfecte el preu format marginalment en el mercat majorista, però és una cosa bastant transparent i bastant discutible. Per tant, actuar sobre aquí em sembla que ni ens deixaria Europa ni fora massa convenient, perquè hi hagi uns episodis de preus alts, també hi ha molts episodis de preus baixíssims, quasi a zero, inclús negatius. Llavors, què queda per actuar? Aquests dos blocs que en diem, podríem dir que depenen dels governs, impostos i costos regulats.
L'opció de l'empresa pública, de l'elèctrica pública, que és una de les propostes d'Unides Podem, és factible? Serviria per...
Bé, tornem a la política. Hi ha qui creurà que des de lo públic es fan millor les coses. Miri, això és lliure, opinar. Hi ha qui diu que l'empresa pública l'únic que fa és carregar de costos innecessaris perquè els empleus són públics. O sigui, on està l'eficiència? En mans públiques o en mans privades? És discutible. Jo ho deixo en l'aire, tinc la meva pròpia opinió, però efectivament el monopoli de l'eficiència no sé si està en mans de lo públic només, no ho sé.
Ja. Llavors, quan Pedro Sánchez diu que a finals d'aquest any el preu de la factura serà semblant al del 2018, és...
Doncs és una afirmació valenta. Jo considero que s'arrisca bastant. A veure, diguem-ho bastant clar. Va dir-ho Quevedo i va repetir-ho Machado, que és de necios confundir valor i precio. O sigui, aquí del que estem parlant és de costos, de valor. I una cosa és el valor i l'altra és el preu final per l'usuari. D'aquests tres blocs que he comentat abans, estem parlant de valor, de cost. Què costa construir una línia, preus regulats? Què costa fer un quilowatt-hora, valor de mercat? I què li costa en el client els impostos que jo et carrego, també regulat. Llavors, això que forma el costat dels costos, del valor, es té que reflectir en factures, i llavors hi han decisions de preus. Una decisió, per exemple, que una energètica acaba de prendre ara, i no sé com se'n sortirà, és que el valor de l'energia el fixa en 60 euros la megawatt hora tot l'any. Bueno, ella sabrà si guanya amb aquest preu, no amb aquest cost, amb aquest preu, si guanya o perd diners. És una aposta arriscada, crec jo, però doncs ha fet una aposta interessant. Per tant, com ho farà el president del govern espanyol per assegurar això que diu? Honestament, no ho sé. Crec que ho té difícil.
Ja. Jordi Duladé, enginyer industrial i consultor energètic. Gràcies. Bon dia.
Bon dia. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. En línia també, portaveu de Facua, Rubén Sánchez. Bon dia.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Estas medidas que anunció ayer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, son suficientes para que el consumidor, para que las familias empiecen a notar que la factura de la luz baja?
Bueno, evidentemente, los impactos directos que van a tener la nueva bajada de impuestos, esta vez la eliminación casi del impuesto especial sobre la electricidad, por supuesto que tiene un impacto, al menos de contener la subida que se continúa produciendo en septiembre. Otra cosa es el resto de medidas, por ejemplo, esas relacionadas con el precio del gas, que no tenemos muy clara en qué va a consistir, hasta dónde va a llegar. Estamos a la espera de que después del Consejo de Ministros se dé la información que corresponde a los ciudadanos y así podamos hacer un análisis más en profundidad.
¿Ha reaccionado tarde el gobierno español? ¿Tendría que haber movido pieza antes?
Ha reaccionado muy tarde, teniendo en cuenta que llevamos ya meses en máximos históricos, pagando el precio en factura más caro que nunca. En junio es cierto que el gobierno lleva a cabo una medida coyuntural, que es bajar el IVA del 21 al 10%. Ahora toma otra medida coyuntural, que es eliminar casi, dejando en un 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad, que va a las comunidades autónomas. Y bueno, en cualquier caso ha llegado tarde.
Viendo este contexto, claro, estamos a finales de verano, vamos a ver qué pasa cuando empiecen a caer las temperaturas y se acerque el invierno. ¿Qué recomendáis desde Facua a los usuarios? ¿Es un buen momento, por ejemplo, para cambiar de compañía?
En este momento hay que tener en cuenta que vivimos en distintas situaciones según el perfil de consumidor. Hay una minoría, lamentablemente, que está en PVPC, que está en la tarifa semirregulada, una mayoría que se fue al mercado libre, en la inmensa mayoría de casos engañado por las eléctricas en su momento. Hay que evaluar cada uno qué tarifa tenemos, qué escenario estamos viviendo, por tanto, ver cómo las tarifas de mercado libre se han ido renovando a lo largo del año a un precio más alto. Hay gente que tenía un precio X y de repente cuando le renuevan el contrato se encuentra con una tarifa mucho más elevada. Todos tendríamos que revisar, por tanto, cuáles son los contratos de electricidad que tenemos y las tarifas que estamos pagando, y los que contamos con un contrato en función de la oscilación diaria del mercado, pues tenemos que asumir que esta coyuntura concreta es extraordinariamente cara y habrá que ver cómo llega a tener efecto la medida que va a anunciar hoy el gobierno después del Consejo de Ministros, que todavía es pronto para que podamos hacer una valoración detallada, porque no tenemos datos suficientes sobre el impacto de las distintas medidas en el precio del kilovatio hora que estamos pagando, con independencia de que nosotros seguimos creyendo que es absolutamente fundamental, y sobre todo ahora que va a llegar una nueva etapa de alto nivel de consumo por la calefacción eléctrica, para los que usamos calefacción eléctrica en invierno, que es la protección del consumidor vulnerable, la reforma del bono social eléctrico, que está dirigido a determinados perfiles de consumidores, que el gobierno tiene comprometida esa reforma en el compromiso, en el documento de acuerdo de coalición que firmó con Unidas Podemos el PSOE en diciembre de 2019, y que es fundamental que se ponga en marcha una reforma de calado del bono social para que millones de familias puedan acceder a él.
¿Puede ser, Rubén, que la mayoría de usuarios de familias no tengan del todo claro qué tipo de contrato tienen? ¿En qué nos tenemos que fijar si queremos cambiar la tarifa o si queremos cambiar de compañía? ¿Qué información debemos ir a buscar a la factura?
Bueno, si lo que aparece en grande en el logotipo de nuestra factura, el que identifica la empresa, es Endesa, Naturgy o Iberdrola, estamos en Mercado Libre, eso da entrada. El que está en PVPC tiene su comercializador un nombre que es poco conocido. Cura Energía, Baser, Energía 21 son las principales, son filiales de las grandes empresas, y además lo que aparece como denominación de la tarifa en nuestro contrato y en nuestra factura es PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor. Esos son los que estarían en mercado semirregulado. El resto tendría una tarifa de mercado libre, tendrían que revisar el contrato, ver cuál es el precio o precios que pactaron y la duración que va a tener ese contrato en el tiempo. No nos pueden subir la tarifa así porque sí, si estamos en un periodo contractual de un año.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Gracias. Buenos días.
A vosotros, un abrazo.
Gracias.